entre Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
La sequera no s'ha acabat ni de bon tros. Ara ve la pluja de les darreres setmanes que, sobretot, ha regat l'interior de Catalunya, ha aconseguit aturar el cop. I no només això, sinó que els embassaments de les conques internes comencen a notar-ne d'una manera més clara els efectes. El pantà de Sau, per exemple, és, en aquests instants, l'embassament que més ha canviat d'aspecte en poc més d'un mes. Les imatges que es poden veure per les xarxes socials mostren com ha anat pujant el nivell d'aigua d'aquest pantà. Un increment del volum d'aigua embassada que s'ha vist accelerat durant els últims dies. Et presento en aquest sentit una xifra. Sau ha passat del 8% de capacitat el dia 1 de maig a fregar el 20% aquest 8 de juny. I atenció, perquè des de l'octubre passat que no hi havia tanta aigua, podíem dir-ho així, en aquest embassament. Si a mitjans de primavera el pantà de Sau presentava un aspecte llastimós a causa de la sequera i del buidatge que s'havia fet cap a Susqueda, ara mateix l'escenari és sensiblement diferent i millor. Durant bona part del mes de maig i de juny, gairebé cada tarda, la pluja ha anat fent acte de presència a la conca del riu Ter. De mica en mica el terreny s'ha anat empapant i cada vegada més l'aigua llisca pels vessants de les muntanyes i va parar als rius i torrents que la porten cap als embassaments. Els aiguats del dimarts, dia 6 de juny, hi va haver la comarca de l'Osona, han fet notar ràpidament els cursos fluvials cap a aquest pantà, cap al pantà de Sau. Cal tenir en compte que tot i aquest bri d'esperança, que es veure com els embassaments comencen a omplir-se, la situació continua sent de sequera preocupant. El conjunt dels pantans de les conques internes es troba al 26% de capacitat, un nivell molt baix al qual, malauradament, sembla que ens hem d'acostumar. Per altra banda, les pluges no estan regant tot el territori. Contràriament al que es podia semblar, el mes de maig ha estat plujós només en algunes comarques de l'interior de Catalunya. Per alguna cosa es comença per això, però encara cal molta i molta més pluja i, sobretot, que caigui a tot arreu i que caigui força bé. Bona tarda, sóc Carlos Lozada i ara amb la Mar Puerto repassem, com sempre, les notícies més destacades d'aquest matí. Bona tarda, Marc, ens expliques?
Bona tarda, Carlos. Expliquem primer que el membre de l'executiva de Ciutadans i portaveu del partit del Parlament, Nacho Martín Blanco, ha anunciat que deixa el partit en una decisió que ha assegurat que ha estat complicada per ell i ha admès que la seva opinió sobre la viabilitat del partit és pessimista. També ha afirmat que deixarà els càrrecs institucionals i orgànics del partit. I seguim explicant que ha quedat en llibertat la dona detinguda al Picat per la investigació de la mort de la seva filla de 12 anys a Romania. Les autoritats judicials romaneses l'han citada per declarar al seu país la setmana que ve i s'ha sospita que l'autor del crim podria ser la seva actual parella, que actualment es troba en paradet desconegut. I busquen 3 de les 4 persones que han rebut atrets la Guàrdia Civil en una operació antidroga a Darnius, a l'Alt Empordà. El quart detingut ha quedat detingut, com dèiem, i els altres es creu que ja s'amaguen en boscos de la zona. A tot això s'ha declarat també presó permanent per l'home que va confessar matar la seva exparella i la seva filla a Esplugues, a Barcelona, amb les quals encara convivia la nit de Reis del 2020. La sentència aplica la pena de presó permanent revisable pel crim de la menor, a més de 25 anys de presó per l'assassinat de la dona i 2 anys més de presó per un delicte de maltractament habitual. D'altra banda, l'Oficina Antifrau de Catalunya supera el rècord de denúncies i demana més reforços i capacitat sancionadora. És el primer cop que Antifrau fa més actuacions que denúncies rebudes i el seu director, Miguel Ángel Jimeno, ha presentat les dades al Parlament on ha reclamat més recursos per treballar millor i també més capacitat sancionadora. I atenció, perquè també expliquem que hem sabut les conclusions d'un estudi que diu que més de 135.000 nens tenen al·lèrgia a Catalunya i més de 35.000 tenen asma. Un estudi a través del qual es mostra l'important impacte de les dues malalties tant en la qualitat de vida i també la salut mental de la població pediàtrica com en l'ús de recursos sanitaris.
Gràcies, Mar. Són notícies d'un dijous de temps tranquil arreu de Catalunya, alternança de núvols i clarines aquest matí, temperatures que es mouen en aquesta jornada entre els 24 i els 29 graus. Avui la pluja s'agafa una treva, però atenció, a partir de demà i el cap de setmana els ruixats i els xàfecs tornaran a fer acte de presència. Anem a conèixer com està la xarxa viària i les dades amb la Mireia Camats. Bona tarda, Mireia.
Hola, bona tarda. En general, domina la fluïdesa de la xarxa viària catalana, però destacar-vos que l'autovia 2 i intensitat de Brera han sentit Barcelona per un accident que ocupa el voral. Per tant, demanem extrema la prudència en aquest tram. A l'autopista P7 hi ha retencions a Barberà del Vallès en sentit sud per anar cap a Tarragona, a la B30, lateral de la P7 i a Coa Barberà en tots dos sentits. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la ronda dalt, la B20 hi ha retencions entre Sant Gervasi i la Vall d'Hebron en sentit Besòs. I a la ronda litoral, la B10 i a l'antitud i aturades de Rambla Prima, la Barceloneta, en sentit del Llobregat, intensitat de zona franca al Port en sentit Besòs i lentitud a Bon Pastor en sentit Besòs. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Clatellot del Tribunal de Justícia de la Unió Europea contra el reglament de l'àrea metropolitana de Barcelona que estableix una llicència de BTC per cada 30 de taxis. El Tribunal considera ras i curt que no es poden limitar les llicències dels vehicles de transport en conductor a la ciutat de Barcelona. El cas va arribar al Tribunal Europeu després que l'empresa Prestige and Limousine impugnés el reglament alegant que les limitacions i restriccions pretenen obstaculitzar l'activitat i protegir els interessos del sector del taxi. Precisament una part del sector del taxi, la que lidera Élite i el seu capitost, Tito Álvarez, ja han anunciat mobilitzacions pel dimecres que ve per exigir que es limitin les llicències de BTC. Des de la patronal d'aquest servei celebren la sentència dels tribunals europeus i confien que l'àrea metropolitana i l'Ajuntament de Barcelona prenguin nota i modifiquin el reglament. L'Andrea Gavarró ha parlat aquest matí als carrers de Barcelona amb taxistes i també amb la patronal de les BTC. Bona tarda, Andrea.
Bona tarda, Carlos. Doncs, tot i que des del sector del taxi hi ha descontentament, a alguns encara els hi queda un vestigi d'esperança davant la possibilitat de que aquesta sentència els sigui afavoridora, doncs contempla restringir el servei BTC per gestionar el trànsit i protegir el medi ambient.
El tribunal dice que la sentència de la Colau es demasiado restrictiva. También dice que por razones de tráfico, por razones medioambientales, se les puede restringir la actividad. Esto es una moneda de dos caras. Igual que puede salir mal, también puede salir bien.
Que vamos mal encaminados, porque si falla el Tribunal Supremo, a nosotros los autónomos, ¿quién nos defiende? Pues tienen que defender los políticos de aquí.
Eso será aumentar la cantidad de VTC, porque si dice que no, significa que va a aumentar la cantidad de VTC, se hará la ciudad insostenible. Ya de por sí ahora, mira cómo estamos de tráfico.
D'altra banda, les patronals Feneval, BTC i Unauto han celebrat la sentència a més aquest dijous pel Tribunal de Justícia Europeu i consideren que posarà en qüestió les restriccions imposades al sector en altres regions com Aragó, Balears o València. El portaveu d'Unauto, BTC, José Manuel Berzal, confia en que s'actuï amb sensatesa, s'apliqui el diàleg i, sobretot, es respectin les lleis.
Apelo y demando a la Administración, tanto a la Generalitat de Catalunya como a la ANB, a que sean personas sensatas, que sean honestas, con la responsabilidad que les corresponde al haber sido elegido por los ciudadanos. Que no priven de libertad a usuarios y consumidores. Y que no intenten menoscabar la posibilidad de que haya alternativas de movilidad a través del sector de la VTC.
Així doncs, apel·lant a la sensatesa, el portaveu d'Unauto BTC també ha manifestat que el regulador espanyol haurà d'adaptar la normativa a les necessitats de mobilitat i el compliment dels objectius de sostenibilitat i no sobre la base dels interessos de la minoria més radical del taxi.
Gràcies, Andrea. I ara et parlo de que els qui estan també bocabadats són els milers d'opositors afectats pel caos o nyap, com vulguis dir-li, que va organitzar la Generalitat el passat dia 29 d'abril amb les oposicions a funcionari. El desgavell el va protagonitzar l'empresa Cegos, a qui el govern català va subcontractar una part de l'organització. Ara hem conegut que l'executiu de Pere Aragonès pagarà 90 euros als afectats pel caos d'unes oposicions supervisades per la consellera de la presidència, Laura Vilagrà. I què diuen els opositors damnificats, que són quasi bé uns 14.000? Doncs pensen que els 90 euros no compensen ni el temps perdut ni tampoc els danys morals. És així, Sergi Torr.
Doncs hi ha una corrent d'indignació amb els opositors o consultats per COPE Catalunya i Andorra perquè sembla que amb aquests 90 euros el que es vulgui és passar pàgina del caos per part de la Generalitat. És com si aquests diners fossin com un segell d'impunitat, una dieta per contentar els afectats. Maria està molt molesta amb aquesta solució del govern de Pere Aragonès.
Me tengo que volver a examinar en julio porque tuvieron que anular la convocatoria por incompetentes. Y ahora pretenden compensarme con 90 euros de mierda que además al final igual los pagamos todos con nuestros impuestos. Pero esto qué vergüenza es.
I és que el caos que va obligar a suspendre les oposicions no ha significat a cap dimissió a l'executiu del govern de la Generalitat, que era la demanda social. La responsabilitat política és de l'actual vicepresidenta Laura Vilagrà, la qual sí que va cessar la directora de Funció Pública, Marta Martorell, per tancar la crisi, però sense presentar la seva dimissió exigida, per cert, per tots els partits polítics de l'oposició. Cristina tampoc entén res i aquesta pretesa solució amb 90 euros.
No compensa en absolut, doncs, tot l'esforç i tot el cost personal que ha suposat presentar-nos en un procés selectiu tan important i que finalment s'hagi hagut de cancel·lar, anul·lar, i no donar part bo i haver de tornar a repetir.
Finalment, les proves suspeses es faran el 1 i el 8 de juliol després de 2 mesos d'incertesa i neguita pels aspirants. La Generalitat en va pagar 1,4 milions d'euros a l'empresa Cegos i aquesta nova convocatòria no se subcontractarà a cap empresa, sinó que realitzarà mitjans i personal propi de l'administració catalana.
No marxis encara, Sergi, perquè aquest matí hi ha hagut un ple a Badalona que no ha durat ni 5 minuts, l'has escoltat, i l'Ajuntament ha fet pública una declaració institucional arran de les reiterades violacions grupals que s'han produït els últims mesos en aquesta ciutat. El consistori ha anunciat també avui que es personarà com a acusació popular en l'últim cas que va succeir dissabte passat també molt a prop de la ciutat de Badalona, dins del terra de la ciutat de Badalona. Mentrestant, la plataforma veïnal creada per denunciar aquestes violacions grupals ha convocat una concentració per aquesta mateixa tarda.
Sí, a les 7 de la tarda, a la plaça de la Vila de Badalona, al centre de la ciutat, hi ha la convocatòria de rebuig a causa de l'última agressió sexual a menors a una ciutat agolpejada aquest any per aquesta xacra. Teresa Prados, el portaveu de l'organització, assenyala a COPE Catalunya i Andorra que la clau és buscar la resposta a la pregunta del per què.
La pregunta és què porta un menor a cometre una violació grupal. Hem d'anar a l'arrel del problema i l'arrel passa per la falta d'inversió en educació, la falta d'inversió en sanitat, la falta d'inversió en recursos socials, acaba amb la pornografia, que això no és sexe, això no són relacions.
Teresa, mare d'una víctima agredida, considera que el treball social també s'ha d'adreçar i incorporar al menor agressor.
No som ningú tampoc, i t'ho dic com a mare d'una víctima, per posar-li el cartell a un nen d'11, 12, 13 anys, el cartell de que seràs un violador tota la teva vida. Ells també necessiten recursos, ells també necessiten atenció psicològica.
D'altra banda, l'Ajuntament de Badalona ha aprovat per unanimitat un text de rebuig a l'última agressió. El text llegit per l'actual segona tinent d'alcalde en funcions, Aida Llaurador, lamentava el volum d'agressions que pateix la ciutat i anima a denunciar.
Aquest 2023 a Badalona ha sortit a la llum 4 casos més d'agressions sexuals a menors. A més, sabem que segurament hi ha altres casos d'agressions sexuals que no han estat mai denunciats i aprofitem per posar-nos al costat de les víctimes i famílies per animar-les a denunciar qualsevol episodi d'agressió sexual i de violència masclista a la ciutat.
Una nena de 11 anys, una jove de 16, un menor agredit per un adult i ara una nena de 13. Un volum d'agressions que estigmatitza injustament a una ciutat com Badalona que reclama solucions, seguretat i protecció a les víctimes.
Gràcies, Sergi. Passem plana d'aquest escabrós tema. Avui ens tornem a interessar per la problemàtica de l'ocupació. I és que hem conegut les últimes hores que les administracions, sobretot l'Agència Catalana de l'Habitatge, que depèn de la Generalitat, està enviant cartes de requeriment a propietaris d'habitatges ocupats a advertir-los que han d'oferir un lloguer social a les persones que hi viuen en elles. D'aquí un moment parlarem amb l'advocat que ens ha fet arribar aquesta denúncia. Abans et vull reconèixer el cas de la Beatriz, que és una dona a qui uns ocupa solvents no li paguen el lloguer i ningú li dona una solució. La Beatriz ha estat aquest matí a Herrera en COPE Catalunya i Andorra amb la Yolanda Canales.
La Beatriz ha explicat que van llogar la casa per pagar la residència de la seva mare, que té 95 anys i un grau de dependència 3. L'inquilí va estar un any pagant fins que va dir prou. Això va ser l'octubre de l'any passat. Té un deute acumulat ja de 12.000 euros. Demà se celebra el judici per l'impagament, però mentrestant no arriben els diners i no poden pagar la residència.
Entonces hay una deuda acumulada de unos 12.000 euros con 9 meses, nos deben, y la situación para nosotros es muy complicada, porque no puede, mi madre no puede pagar la residencia, mi madre tiene una pensión de 900 euros de viudedad, sí. Y es totalmente imposible pagarla.
La Beatriz ha explicat que l'inquilí dona múltiples excuses per no pagar, com per exemple que ella no compleix el contracte perquè no li repara un problema que hi ha a la canonada. No és així, precisa ella, el que s'ha negat a que puguin entrar els operaris. Però el que vol, segons la Beatriz, és continuar a la casa sense pagar res, i això que per la seva forma de vida no demostra ser precisament una persona vulnerable.
Yo entiendo por su forma de vida que eso es así, porque uno de sus hijos está en una universidad privada, a través de la hija está en un colegio también privado que es prohibitivo, te metes en internet y ves lo que te paga, es prohibitivo que cualquier persona de una clase media normal no lo puede pagar, y luego pues tienen 3 coches, Uno de ellos es una autocaravana que está recién matriculada en el mes de julio del 22.
I una altra de les conseqüències d'aquesta situació són els moments de tensió i nervis que està passant la família, fins al punt que la Beatriz s'ha de medicar.
Es que no solamente es un hecho de decir, bueno, no me pagan y tengo un problema económico. Es que además es otra, tiende algo más, tiende algo más, porque de verdad yo estoy con medicación. Yo tengo que tomar todos los días medicación para poder sobrellevar el día a día. Así es, para poder sobrellevar el día a día y tener un mínimo de tranquilidad para poder acometer mi actividad diaria.
La Beatriz s'ha unit a la plataforma d'afectats per l'ocupació per reclamar una llei antiocupes de forma urgent, perquè l'actual normativa, diu, no protegeix els propietaris.
Ja heu escoltat a la Beatriz aquesta setmana, el cas de la Beatriz, doncs aquesta setmana, és un cas impactant, aquesta senyora, doncs aquesta setmana hem vist la denúncia, referida també al món de l'ocupació, d'un advocat barceloní, en el sentit que les administracions públiques catalanes, especialment l'Agència Catalana de l'Habitatge, que depèn de la Generalitat, doncs estaria enviant cartes de requeriment a propietaris d'habitatges ocupats, advertint-los que han d'oferir un lloguer social a les persones que hi viuen. Aquest advocat és el senyor Marc Cucala. Marc, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Ell és l'advocat del bufet In Legis, que ha fet pública aquesta denúncia. Escolta, Marc, això de que una administració pressioni, ja sigui un particular o una empresa, aviam, jo sincerament penso que no és ni seriós ni legal. Tu com ho veus, això, que ets advocat?
Bueno, la nostra opinió, més que una pressió, és que, si em permets l'apreciació, no? El que estem apreciant per part nostra és que per part de l'administració s'està automatitzant aquesta suposada obligació o aquesta obligació d'oferiment d'obligació social a tots els grans tenidors. I, diguem-ne, la norma el que ve a especificar és que només un tipus de grans tenidors són els que estan obligats i amb unes condicions subjectives determinades. Mm. Llavors, el que no t'estem apreciant i en l'últim temps s'estan multiplicant gairebé per 5 els casos és que per part de l'administració apreciem doncs, aquesta, diguem-ne, automatització d'aquest requeriment. Mm. I aleshores, quan un gran tenidor que desconeix la norma, la casuística, rep aquesta carta amb unes propostes de sanció importants, s'espanten i el que fan és oferir-lo.
És a dir, i això passa també amb, podríem dir, no amb grans tenidors, sinó amb particulars, poder que tens dos pisos per llogar o un...
Nosaltres, en aquest sentit, no tenim constància que passi amb petits, o sigui, amb propietaris de vivendes que no requereixin aquesta mínim de número de vivendes. No tenim constància.
Qui està obligat, Marc, a oferir un lloguer social quan tens un pis ocupat? Com està regulat això?
Mira, això per explicar-ho d'una manera senzilla,
sí, per favor.
Hauríem de diferenciar entre el que és l'ocupació legal, si permet la matització de legal, vale?
Sí.
De l'ocupació il·legal. Què vol dir ocupació legal? Un ocupador legal és aquell que en algun moment ha sigut propietari o és arrendatari. Vale? Aleshores, els que en algun moment ha sigut propietari amb deute hipotecari o són arrendataris en els quals els han deixat de pagar la renda o se'ls ha vençut el termini contractual, en aquests casos, el gran tenidor a Catalunya, que actualment vull especificar que és aquell qui té 10 o més vivendes, en aquests casos, normalment, en cas de vulnerabilitat social, estarà obligat a oferir lloguer social. És una casuística. Però la més important és l'ocupació il·legal, la famosa ocupació amb K, la que està sortint a televisió amb el fenomen de la plaça Bonanova...
I que és la més habitual, lamentablement, no?
És la més habitual, lamentablement. Si veiem les estadístiques, Catalunya està amb xifres...
rècord.
Si farem a nivell nacional rècord, o sigui, per sobre del 60% del que seria l'ocupació mitjana a nivell estatal, d'acord? Aleshores, amb aquesta ocupació il·legal, que no tenen títol, no només s'han de complir un requisit subjectiu, sinó que els únics obligats a oferir lloguer social són els bancs i fons d'inversió. Per tant, no es pot automatitzar, com deia al principi, aquesta obligació, i això és el que estem defensant des de la nostra firma legal i amb èxit.
Ja. Habitatge, creu que us heu posat... diu, concretament, des del Departament d'Habitatge, diuen que només ells envien requeriments als propietaris que estan obligats a donar aquest lloguer social. Us costa això a vosaltres o no ho teniu?
Bueno, aquí està la batalla que nosaltres tenim amb l'administració. Aquí és un tema d'interpretació de la norma. Estem parlant d'una norma de l'any 2015 que ha sofert múltiples modificacions. Per tant, és molt casuístic, depèn del moment en el qual s'hagi d'activar el cas, haurem de veure quina regulació hi havia en aquell moment d'aquesta norma, i per tant és un tema d'interpretació. Nosaltres seguim defensant, i et dic, en molts casos ens ha donat la raó, de que no tots els grans tenidors són obligats a oferir lloguer social. Inclús tenim empreses, o sigui, no particulars, sinó empreses que són tenidors de més de 10 vivendes, i fins i tot més, moltes més, que s'ha decretat que no són obligats a oferir lloguer social.
Clar. Doncs molt bé, Marc Cucala, advocat, que ens has explicat aquesta denúncia que heu fet vosaltres des d'aquest bufet d'advocats en In Legis, doncs sobre aquestes pressions, presumptes pressions, tu vols parlar de pressions, però bueno, és el que hi ha, penso jo, de la Generalitat cap als propietaris de pisos que els obliguen, en certa manera, doncs, a fer un lloguer social. Marc, moltíssimes gràcies per atendre's i molt bona tarda, eh?
Bona tarda, gràcies.
Doncs aquí queda esta denúncia que ens feia l'advocat Marc Cucala. Nosaltres el que hem de fer ara és una petita aturada, publicitat, i després marxarem fins a la Via Laietana, us presentarem una papereria centenària, lamentablement tanca portes, no vol convertir-se en una botiga de souvenirs. T'ho explico d'aquí 2 minuts.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
A esta hora en la tarde nos empotramos en una operación contra el narcotráfico.
He subido a un coche de la Guardia Civil que no está identificado, por supuesto, y estamos ya viajando desde Sevilla hasta aquí. Nos hemos puesto unos chalecos antibalas por razones de seguridad. Teniente, ¿nos puede explicar la equipación que tienen sus hombres? ¿Por qué van cubiertos con verdugos?
Cuando hacemos un tipo de intervención así, además este personal se mueve también por esta zona de paisano, pues evitar...
Para que no quede identificado.
Futuros reconocimientos, sí.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
Es eso, que el que venga atrás tenga un poco más en lugar de menos.
En Bankinter creamos la primera tarifa plana bancaria de este país con nuestros planes para empresas y pymes. Y te ayudamos a acceder a los fondos europeos anticipándote además el dinero que necesites. Infórmate en bankinter.com.
Llega la venta privada, exclusiva para clientes con tarjeta El Corte Inglés, con descuentos de hasta el 30% en más de 1000 marcas. Moda, lencería, baño, accesorios, zapatería, deportes, hogar. Solo hasta el 12 de junio, venta privada en tienda, web y app del Corte Inglés. Tarjeta emitida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. 2 gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
¿Sabes a qué deducciones y desgravaciones tienes derecho en tu declaración de la renta? Llama a Legalitas, sus abogados fiscalistas te ayudan. 900-100-662. Legalitas y sigue con tu vida.
Este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un inflador Casals para tu coche. Y para las bicis, los hinchables de la piscina, el patinete...
Carglass cambia, Carglass repara.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Marxem ara fins a la Via Laietana, això sí, baixant des de la plaça Urquinaona, fent-nos una gincana, ja que s'ha d'esquivar doncs, el munt d'obres que fa mesos que s'hi fan per donar més espai al vianant i menys al cotxe. I baixant per aquesta Via Laietana trobem una papereria centenària que tanca portes, però per no ser una botiga, com diuen ells, una botiga de souvenirs. Et parlo de la papereria Hija de J. Valle Horta, amb la propietària, l'última propietària, i acaba de parlar aquest matí la Mar Puerto.
Sí, la Isabel Davant ens ha explicat que tanquen per jubilació, ja que els seus fills es dediquen a altres coses, a altres professions, i en aquest cas, doncs, no hi haurà relleu generacional. Un fet que sí ha passat en els darrers anys. Ella ha format part de la cinquena generació i tot va començar gràcies al seu avi. Després va passar a l'àvia i va ser ella qui va decidir traslladar l'any 1923 la papereria a la Via Laietana.
Ella va pensar que seria un carrer important i va traslladar-se des de la Baixa de Sant Pere, que estàvem aquí a la Via Laietana, i fins al dia de morir. Després ho va agafar el meu tiet, i després la meva mare, i després jo. I per referència tenim que estem ben bé cara a cara amb la Jefatura Superior de Policia. És un lloc molt, molt conegut. El nom de la papeleria és Hija de J. Batlle Horta. Qui més qui menys ens ha vist.
I, de fet, no es va equivocar pensant que seria un bon lloc pel negoci. Ara la Isabel té 62 anys, porta 40 anys treballant a la papereria i aquests són els canvis, l'evolució que ha anat patint al llarg dels anys.
Només venien llibres de comptabilitat, tinta, paper secant, plomilles i poca cosa més. Va ser la meva mare la que, en els anys, sobre els anys 50-60, va començar a posar la papeleria tal com avui la coneixem. També van començar a sortir molts llapisos de colors, estutxos, compassos, coses d'aquestes.
I si parlem de canvis, amb el pas del temps el barri també ha tingut la seva corresponent transformació. Cada cop menys veïns i més turistes.
Han anat marxant aquesta gent perquè també molts han desaparegut i llavors s'hi han anat posant o estrangers immigrats o s'han reformat els pisos i llavors han fet pisos turístics. El veí que venia aquí ha desaparegut.
Un comerç, el d'aquesta papereria, doncs, que s'afegirà a la trista llista de desapareguts de la ciutat. Uns sentiments que s'ajunten per la Isabel i que són, com ella bé diu, contraposats.
Hem sigut una mica, no sé, allò, quan la iaia no sabia què regalar al net, doncs venia i, i què m'aconselles i què em dius i tu em sembla que això ho puc comprar. És molt agradable. Per mi ha sigut una feina molt maca. I això em crea a mi un sentiment, una mica de pena d'haver-ho de deixar, no? I per una altra banda, pues, la satisfacció de la feina ben feta i de que me'n vaig, pues, molt contenta.
Molt contenta i amb moltes coses per fer a partir d'ara, perquè la Isabel, Carlos, ens ha dit que vol viatjar, que vol fer tot allò que tenia pendent i que sobretot vol visitar tots els museus i el que no ha tingut temps de veure de Barcelona.
Doncs que s'ho passi molt bé, Isabel. Gràcies, Mar. Jo t'explico una altra cosa. Per exemple, que en tot l'any 2021 es van detectar més de 300 vulneracions de drets de les persones amb discapacitat física o orgànica. Ho denuncia la Fundació ECOM, que lamenta que l'administració pública és la que més incidències acumula. I de quin tipus? Doncs en la relació a l'habitatge, per exemple, al treball i també per moure's per la via pública, com s'ha explicat aquest matí a Herrera en Cope Catalunya i Andorra, l'Antonio Montardit, un ciutadà que intenta moure's per la ciutat en cadira de rodes. La història l'ha recollit la Gisela Boada.
L'Antoni té 69 anys i va amb cadira de rodes des que és molt jove. Viu en poble proper a Lleida i encara troba moltes traves per dur a terme activitats bàsiques, com moure's en transport públic, anar a comprar o simplement passejar pel carrer. Un dels problemes que més denuncia és la falta d'accessibilitat als comerços, especialment aquells més petits.
L'accessibilitat al comerç, que no sigui mercats, o sigui grans superfícies, demanar ajuda als botiguers o algú que està comprant. Mira, tant amb aquest formatge, per exemple.
Anar a comprar roba també suposa tot un repte per ell.
No totes les botigues de roba pots entrar, eh? I de fet, hi ha ben poques que puguis entrar al canviador. Habitualment m'emporto la roba i habitualment també porto una cinta mètrica sempre en mi en què se les meto els tractes de la roba que he de comprar i llavors jo me deixo la peça.
Els problemes incrementen pel fet de no viure en una gran ciutat. El món rural, diu, va molt endarrerit en matèria d'accessibilitat. Escoltem el que ens explica sobre el transport públic.
Si tu vols anar de Lleida a qualsevol població, 40, 50 o a Viella inclús, has de visar 24 hores abans i al cap de 24 hores tu no tens confirmació. I llavors, com no tens confirmació, pot ser que quan arribis no funciona la rampa i que et quedis a casa perfectament.
L'Antoni reconeix que les infraestructures han millorat amb el pas dels anys, però lamenta que encara trobi tants problemes al seu dia a dia.
I avui, a COPE Catalunya i Andorra, estem explicant els problemes que tenen les persones amb mobilitat reduïda, per exemple, amb voreres, contenidors, semàfors, els és difícil accedir als locals, botigues, farmàcies o simplement també moure's per la via pública. I és que massa sovint els drets de les persones amb discapacitat física i orgànica es veuen vulnerats en molts àmbits. Qui en sap molt de tot això és la Imma Gómez de la Fundació ECOM. Imma, molt bona tarda.
Hola, què tal?
Molt bé. Aviam, vosaltres, en els informes que feu habitualment, doneu molta importància al fet que s'ha de denunciar les vulneracions de drets que afecten aquests col·lectius que jo començava. Això vol dir que s'ha d'insistir molt i que ho fan poc aquests col·lectius a l'hora de denunciar, doncs bé, les seves dificultats en el dia a dia.
Correcte. Sí, així és. Sí, nosaltres, per exemple, doncs de cada any el que fem és un informe de vulneracions, el que anomenem RADAR, i el que fem és intentar doncs, visibilitzar totes aquestes vulneracions que pateixen, com dèieu, les persones amb discapacitats físiques i orgàniques de Catalunya. Aleshores, el que fem és poder visibilitzar-les, comptabilitzar-les, analitzar-les en profunditat per veure quins són els drets més vulnerats, i també doncs, quin és l'agent vulnerador i on es produeix aquesta vulneració. Per tant, tota aquesta informació ens dona realment una realitat i un anàlisi doncs, important del que estem parlant, i sobretot doncs, aquests drets que es vulneren.
Clar. Imma, la denúncia que feu comporta una solució immediata, o ja sigui al privat o a les administracions públiques, els hi costa posar els mecanismes per acabar amb aquestes diferències i dificultats?
Doncs moltíssim. Realment tenim, una de les coses que també, com apuntaves abans, el problema que tenim és la infradenúncia. De fet, per donar-vos una dada, l'any passat, doncs més de la meitat de les vulneracions que van detectar no es van denunciar. I el motiu, quan s'hi preguntàvem, no?, i analitzàvem per què no es van denunciar aquestes vulneracions, era precisament pel fet que no servia per res, no? Hi havia aquesta desafecció de no confiança en els processos. Per tant, va molt relacionat el que tu comentes. N'hi ha moltes vulneracions, algunes discriminacions que es produeixen, que tenen, per dir-ho així, una fàcil o ràpida solució, però n'hi ha moltes quan parlem de, per exemple, d'accessibilitat, de carrers que no tenen doncs, les infraestructures adequades, espais públics que realment doncs, no reuneixen les condicions d'accessibilitat perquè les persones es puguin moure de forma autònoma. Quan estem parlant d'algunes vulneracions, realment són més complexes, més complicades i més llargues en el temps de poder donar una solució. Per tant, el que això fa és que moltes persones desisteixin de denunciar-lo perquè veuen que precisament no tenen una solució ràpida.
Lamentablement. I quin compleix més, Imma, les administracions o els privats?
Doncs, de fet, l'administració pública. De fet, l'any passat nosaltres el que vam detectar era que el dret més vulnerat havia sigut precisament el dret a l'accessibilitat, als espais públics, als edificis, l'edificació pública i privada, però qui havia d'alguna forma vulnerat més havia estat l'administració pública. Per tant, és l'administració pública la que hem detectat que ha vulnerat més els drets de les persones amb discapacitat.
Ja els hi val, no, doncs? Els que haurien de ser pioners en...
Correcte.
En posar mesures els que menys compleixen. Aviam, una altra qüestió. Suposo que també els drets en relació a l'habitatge i al treball estan dins del rànquing que feu habitualment entre el top 10, si permetem l'expressió.
Sí. De fet, nosaltres l'any passat el dret a nivell de vulneració del dret de treball o de l'habitatge no van ser de les més nombroses, però sí que precisament aquestes dues que tu apuntes sí que ho van ser el 2020. Ja. Per tant, aquest any estem acabant de preparar aquest informe, però tot apunta que també a nivell de treball ha pujat molt les vulneracions que es produeixen. El tema d'habitatge, tenim el problema de l'accés en si, doncs, dels preus, que realment, com sabem, són molt, molt elevats, tant a nivell de compra com de nivell de lloguer, però ja no és només el tema adquisitiu, sinó també el fet de trobar un espai, un habitatge que sigui accessible i que les zones comuns dels habitatges siguin accessibles és una problemàtica realment, perquè n'hi ha molt poca oferta i moltes vegades quan has de fer obres també doncs, tot això comporta que les comunitats de veïns no sempre estiguin d'acord. Per tant, clar, això suposa a vegades conflicte en temes d'habitatge. Temes de treball, és cert que també doncs, ens trobem, per exemple, doncs, empreses que allà, per si, els processos de selecció o fins i tot les ofertes de treball deixen fora una part de les persones amb discapacitats per temes de mobilitat, per temes, doncs, per exemple, feines que poden requerir un esforç físic, però que realment no s'adapta quan les entitats, les empreses, tenen doncs, aquest dret, aquest deure de poder adaptar els llocs de treball. Però clar, tot això en moltes ocasions no es dona. Per clar, tant, doncs, el dret al treball és cert que és un dels drets que, evidentment, suposa que el fet de complir-ho, garantir-ho, significa que també es puguin complir, no? Lògicament, els altres drets. Has de tenir una capacitat econòmica doncs, per poder accedir a un habitatge, per poder accedir a una protecció social.
Imma, ja una darrera qüestió. També rebem algun cop denúncies de gent amb discapacitat i que no se li permet, amb molts tràmits administratius, fer ús de l'empremta per signar i que ho hagi de fer a través d'una altra persona. Això encara es produeix o està en vies de solució?
Sí. Sí, és un tema que nosaltres hem treballat moltíssim perquè realment ens sembla una vulneració a nivell de la dignitat i a nivell doncs, de l'autonomia personal de les pròpies persones. De fet, nosaltres el que diem és que si una persona, doncs, per exemple, per una lesió medular no pot signar, no pot agafar un boli i fer una signatura que es pugui utilitzar com una empremta digital, però que no hagi de signar una tercera persona per ella. No? Per tant, això encara s'està donant. Afortunadament, n'hi ha en alguns casos, a nivell sobretot, per exemple, el Departament de Drets Socials, que ho hem treballat molt i ja s'està acceptant, però encara no és una norma establerta. Això què significa? Que és possible que persones que vagin a oficines d'atenció al públic es trobin en aquesta situació.
Molt bé, doncs Imma Gómez, de la Fundació de Com, no tenim temps per més, tot i que el tema dona per molt demanar i reclamar aquesta igualtat de drets de les persones amb discapacitat. Imma, moltíssimes gràcies, bona tarda i fins a la pròxima ocasió.
Moltes gràcies a vosaltres per l'interès, gràcies.
I amb la música dels Modern Talking donem la benvinguda a un clàssic de la recta final de l'informatiu, la gent de Càritas.
Us oferim ara la notícia Càritas del dia.
Quan una entitat de l'àmbit econòmic, esportiu, universitari, cultural i educatiu estableix una relació amb Càritas, passa a formar part del programa d'entitats amb cor. Aquest grup, que compta amb un codi ètic propi, té com a finalitat principal sensibilitzar i integrar les empreses i entitats en els projectes socials de Càritas Barcelona per tal d'aconseguir un impacte social transformador. Entitats amb cor, per tant, convida a les empreses i entitats a treballar per l'excel·lència social i a participar d'un treball conjunt que els permetrà implicar-se en un compromís de canvi amb la societat. Entitats amb cor, que està format per un equip de més de 80 voluntaris, es divideix en 6 categories segons la naturalesa de l'entitat que vulgui col·laborar.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu al web caritas.barcelona. Atenció al donant @caritas.barcelona.
Joan Ballori, bona tarda.
Bona tarda, Carlos.
S'ha acabat el culebrot Messi, hi haurà conseqüències, seqüeles?
Sí, segurament sí, hi haurà prequeles i seqüeles, però la sèrie principal està tancada. No tornarà al Barça Leo Messi, com tothom sap a aquestes hores, se n'anirà a l'Inter de Miami, de seguida escoltarem les raons de Messi, que va explicar en l'entrevista conseller d'Esport i Mundo Deportivo, i també escoltarem a Xavi, que ha parlat amb el Gerard Romero aquest matí i ha valorat aquesta decisió de Messi i ha parlat de moltes coses més en clau Barça. També parlarem de l'Espanyol, que li posa nom a l'estadi, un nou patrocinador, també del Girona, que ha parlat Quique Cárcel, i parlarem també de bàsquet, que estem vivint les semifinals de la Lliga CB. Ahir en el primer partit, Barça 84, Unicaja 81, avui tenim el segon partit entre Real Madrid i Joventut.
3 de la tarda, 5 minuts, Esports Cope, gràcies, Joan.
Fins ara.
La sintonia de la linterna, Montse Rodríguez,
què tal? Molt bé, l'ossada, De Modern Talking, la sintonia de la linterna.
Ai, escolta una cosa.
Avui tindré música,
Tindràs música aquí, va,
James
ràpid.
James Rhodes.
Ah, vale. Ui.
El pianista James Rhodes, actual Gran Casino de Barcelona, i avui el tindrem en el programa. Però a banda d'això tindrem també temes que hem tractat al llarg del dia.
Sí, per exemple, el tema de l'ocupació, i parles del tema dels ocupes de la Bona Nova, que ha quedat oblidat, però tens algun protagonista, no?
Sí, tinc a la Maria, que és veïna de la Bona Nova, i ens explicarà com ha quedat tot plegat després de tant rebombori abans.
Encara dura.
Del tema. I, per cert, les administracions públiques estan enviant cartes de requeriment de propietaris d'habitatges ocupats a advertir-los que han d'oferir un lloguer social a les persones que viuen en elles.
Molt bé, tu parlaràs del tema de la Bona Nova. Sí. Hi ha més coses a l'interna, però no hi ha més temps, A les 7 de la tarda o el t'escoltem. Segueix migdia COPE, com sempre, amb Pilar García Muñiz i Àngel Correas. Et segueixen explicant tot el que t'interessa, adéu-siau.